Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, com estem? Espero que molt bé. Jo us ho diré ben francament, cansat d'esperar que arribi la Setmana Santa. Mira que triga aquest any, que s'han fallat tot aquest temps d'espera. Però bé, resignació cristiana, i penseu que esperar tot sentint òpera és molt millor. Tot canvia, no en tingueu cap dubte. Per això sempre estem aquí, a punt, al vostre costat, tots els dijous i després els divendres i els dissabtes, per tal de fer-vos una mica de companyia i estar amb vosaltres a l'hora que més us estimeu. Això ho trieu vosaltres mateixos, que la música ja la trio jo. Rocío García, al control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem la nostra cordial benvinguda habitual. Som-hi?
We'll be right back.
Què, no em direu que no era xula aquesta música, eh? A mi em sembla que sí, que molt, i encara ho aprecio més perquè és música d'una obra molt desconeguda. Música d'una òpera anglesa, que quan vaig fer la sèrie no tenia localitzada. Ha vingut després. L'òpera en qüestió es diu Dorothy, i el seu autor és Alfred Sellier. La versió que ens sentíem era la de la Victòria en òpera orquestra dirigida pel veterà Richard Bonynge. I avui parlarem d'aquesta òpera i altres coses. Amb qui? Doncs segur que ho heu endevinat. Doncs sí, amb el mateix Flamaricius el Gran, rei de les zones hercianes, si més no de l'escamet Ràdio Sabadell, on està pluriempleat. Benvingut, Albert.
Pluriempleat, però sense contracte i sense cobrar.
Això és més d'un. Avui, el CD de l'òpera Dorothy, un altre CD amb obertures d'Albert Lorsing i, per acabar, un llibre divulgatiu. Tot això i una mica més a l'O Flamaric número 8, o sigui, parlem d'òpera número 364. Doncs bé, sembla que Naxos s'ha estirat amb una òpera, oi que sí?
Sembla que sí, ha costat, portàvem mesos que, bueno, van ser generosos amb algun DVD, de tant en tant que hi ha alguna òpera, ara feia temps que des de, em sembla, l'última que em comentava ser aquella del Korngold,
sí,
ara em surt el nom.
Das Wunder der Elian.
Exacte. Sí. I avui tenim doncs aquesta Dorothy de l'Alfred Sellier, que he de confessar que no coneixia aquest compositor.
Jo tampoc. Pues mira que treu òperes a Naxos, en treu moltíssimes, i algunes de rares, más que un perro verde, que diuen,
sí,
que vamos, no hi ha manera que si les donen contagotes, eh?
Però, bueno, sí, això ho hem d'explicar, no és que ens estimin poc, perquè a mi en general sempre m'envien moltes coses, però com que d'òperes té que hi ha molta premsa que en demana, aleshores són molt selectius, i jo crec que fins i tot hem de donar gràcies que de tant en tant envien, ni que sigui un CD,
haurien de saber que aquest és el programa radiofònic d'òpera millor que es fa a Catalunya. Haurien de saber-ho.
Sí, si no ho saben, jo els envio sempre, eh?
Sí, vull dir, sí, que... Bueno. En fi, què hi farem? Ja està bé. Dorothy d'Alfred Sellier. Qui fou aquest compositor? Doncs bé, ho explico breument, si et sembla. Mm-hmm. Aquest senyor també era orquestrador i director d'orquestra i va ser l'encarregat de dirigir algunes de les premiers de Gilbert i Sullivan, que vam parlar abastament no fa pas tant. Va néixer a South Hackney, a Londres, el 1 de desembre de 1844, de pare francès, d'aquí aquest cognom que no és gaire anglès, Sellier. I com a compositor d'òperes en va fer més d'una quinzena, entre òperes, operetes i comèdies musicals, molt en la línia de la famosa parella, a la qual vam dedicar dos programes sencers, que vam desmentar. La més famosa de les òperes de Sellier és precisament aquesta Dorothy, òpera còmica en tres actes amb llibret de Benjamin Charles Stephenson. I es va estrenar en el Gaiety Theatre de Londres el 25 de setembre de 1886 amb una acollida neutra. Després la va revisar i ja va obtenir un gran èxit. Sellier va morir a Londres el 28 de desembre de 1891 quan només tenia 47 anys, el pobre. Què ens expliques?
Doncs mira, ell també va ser organista, va ser, com has dit, director i va fer estrenes del Gilbert and Sullivan, sí, quan va ser al Prince Teatre, com a director. Després va dirigir durant dos anys, entre el 77 i el 79, l'Òpera Còmic de Londres. Va fer moltes gires per als Estats Units, Gran Bretanya i Austràlia.
Amb ells, amb el Gilbert i Sullivan, també van als Estats Units. També,
sí, i va tornar a Gran Bretanya el 1887. I bé, aquesta obra, entre les primeres particularitats que té és que està en tres actes i no en dos, com moltes d'aquestes operetes i òperes còmiques angleses, que acostumen a estar en dos actes. Que el material musical ve d'una opereta anterior que no va tenir massa èxit, sobretot per la part del llibret, una que es deia
Nell Gwynn,
Perdó.
Que és un personatge històric.
Exacte. I que, a més, doncs, bueno, tampoc aquesta obra acaba de funcionar des del punt de vista del text, de la part parlada. Musicalment sí que és una mica més atractiva. Musicalment, a més, juga amb quintets, números de conjunt, insereix diverses danses curtes. Hi ha una música, doncs, que evidentment té una part més lírica. Hi ha un tractament instrumental prou variat, que si algun solo per aquí de clarinet, que si, bueno, una mica en aquesta línia la instrumentació, tocs de music hall, i també que he llegit que el senyor Cellier també va fer algunes obertures del Gilbert i Sullivan, les va compondre.
És ell. Més he llegit que em sembla que és la del Pinafore que la va fer.
Sí,
i
exacte.
Aquí em va sortir com un parell de vegades. Com l'original del Sullivan.
Sí. Mira, no ho sabia. Més que, de fet, tenim un llibre pendent, que no sé si aquesta temporada ens donarà temps, sobre òpera anglesa. Ja...
Aquest llibre m'hauria anat molt bé, que m'ho haguessis
ja posat abans. No és novetat, eh?
Com saps, he fet tota una sèrie d'òpera anglesa, sí, però... que la vaig acabar recentment, i per completar-ho hagués anat bé. Però bueno.
Sí, però quan tu feies això jo encara no sabia que existia aquest llibre i t'enviaré una foto perquè vegis.
Sí, m'interessa.
A nivell de la plantilla vocal és força extensa, malgrat que evidentment hi ha un nombre considerable de papers secundaris, o que en tot cas, com que l'enregistrament no porta els diàlegs, no sabem si en la part dels diàlegs té més presència, però en qualsevol cas la plantilla bàsica són 9, una soprano, 2 mezzos, 3 tenors, un d'ells principal, els altres 2 secundaris, i 3 barítons.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. I, a més, ja que dèiem això dels cantables que no apareixen a l'enregistrament, com també passa amb l'enregistrament de moltes sarsueles, sí que l'edició del llibret no les porta, però sí que es troba a la web de Naxos, és a dir, que vulgui anar, que ho busqui, i trobarà fins i tot les parts dialogades. En aquest llibret, diguem, virtual, trobarà els cantables amb els diàlegs. Ja sabem que Naxos no se'ls gasta gaire a l'hora de fer les edicions físiques del CD i del llibret, que intenta ser molt escuet, i en aquest cas tenim una introducció d'una pagineta, una quartilla d'aquestes, sobre l'obra, i després la sinopsis, que això sí que trobo que és metodològicament molt pràctic, que és l'argument, i mentre explica l'argument t'indica el track perquè sàpigues cada peça a quin moment es refereix. Per tant, en això ho salvem.
Molt bé. De fet, només ocupa un CD. D'allò, perquè és només la part cantada, ocupa un CD. Si fos amb els diàlegs, suposo, seria de 2 CDs.
Hi ha 2 CDs,
Només que això. El director, ja hem dit que és tot una persona prestigiosíssima, com és en Richard Bonynge, que veig que últimament es dedica molt a operetes i coses
sí,
així,
ja fa uns quants anys
més lleugeres.
No? Que recupera molt... El Bonynge sempre ha estat un recuperador del segle XIX. De fet, la trajectòria amb la Sutherland...
Precisament ell és un recuperador del canto. Ara que ja no hi ha la Sutherland, potser ara em dedico a altres coses.
Bueno, jo crec que ja fa anys que s'hi dedicava. També va recuperar fins i tot algunes pàgines orquestrals, algunes suites, registraments molt, molt puntuals, que a més deixem dir que el 29 de setembre, 3 dies després del dia de l'estrena d'aquesta opereta, el 29 de setembre s'hi arriba, que esperem que sí, farà 89 anys Richard Bonynge.
89, sí.
89,
sí.
Ja.
Que és de l'any...
30.
30.
I...
Sí, tot un veterà, no?
Sí, i que a nivell musical, això que dèiem dels minuts, per exemple, l'acte tercer, que després en sentirem una dansa, només hi ha 12 minuts de música. Vull dir que seria... Com passa moltes vegades amb sarsueles i operetes, que l'últim acte és més fluix.
És més escuet.
Però vaja, qualsevol cas, és una música que està bé. A mi no m'ha impressionat tant com potser altres obres. És, evidentment, una música amb cert regust popular, aquestes melodies una mica més líriques, un intent de conjunts, com ja hi hem referit, i hi ha alguns números destacables. Per exemple, al final de l'acte segon em sembla més interessant que el de l'acte primer. Hi ha com una espècie de conjunt abans del típic tutti final, i alguns altres números que també estan bé. Les danses tampoc no estan malament. No em sembla una obra especialment brillant, però tampoc detestable. clar,
boniqueta, sí, entretinguda, sí, una música molt agradable, jo pel que he sentit, que jo l'he comprat i encara no m'ha arribat, és una mica gansos estan anant. Bueno, anem a sentir, doncs, un altre fragment, que és, aquí en casa és una ària, una ària, sí, em sembla, és, no, un song, una cançó, només ho qualifica de cançó, més modesta, no, que una ària. Veig que tots són songs, aquí no hi ha àries. Bueno, és l'òpera anglesa. Es diu Queen of My Heart, reina del meu cor. I l'intèrpret, t'he agafat el llibreto, sí, perquè sí, com que jo no el tenia, no sabia qui era el que cantava, ara sé, que és el personatge de Harry Sherwood, i l'intèrpret es diu John Ewan Jones, i és baríton.
Stand at your threshold sighing as the cruel hours creep by, and the time is slowly dying that once too quick did fly. Your beauty, oh my being, has shed a subtle spell, and alas, there is no fleeing from the charms that you wield so well. For my heart is wildly beating as it never beat before. One word, one whispered greeting, in mercy I from daylight a hint we might borrow, and prudence might come with a light. Then why should we wait till tomorrow? You are queen of my heart tonight. From daylight a hint we might borrow, and prudence might come with a light. Then why should we wait till tomorrow? You are queen of my heart tonight. Oh, tell me why, if you intended thus to treat my love with scorn, such rancors will never amend it in this poor heart you've torn. Why did your beauty enslave me and give me such exquisite pain? Oh, say but the word that you'd save me and bid me hope again. For my heart is wildly beating as it never beat before. One word, one whispered greeting, in mercy I implore. For from daylight a hint we might borrow, and prudence might come with a light. Then why should we wait till tomorrow? You are queen of my heart tonight. From daylight a hint we might borrow, and prudence might come with a light. Then why should we wait till tomorrow? You are queen of my heart tonight.
Vale, ara l'argument, que sempre em toca a mi. I, hosti, tu,
home, vaig... per alguna cosa ets el director i presentador del programa.
Sí, ets treballar, els dies que vens tu em toca treballar, escolta. No, com vaig estar mirant, també és una mica enredat. Aquests llibres estan enredats, que hi ha tantes, tantíssimes situacions, trobo que massa, pel meu gust n'hi ha massa. L'òpera italiana, no, això és, té més poder de síntesi, per mi, i bueno, hi ha un argument important, a vegades hi ha de col·laterals, però vaja, no, i va entrar i li diu i surt i entra i es disfressa de dona i bueno.
Clar, pensa que part d'aquest tipus d'espectacles, d'opereta i de i d'òpera còmica té molta influència del que seria el teatre vodevilesc, o més que vodevilesc, les comèdies d'enredo, de farses, de tot el que seria la història del teatre, diguem-ne, pur, que ja sabem que moltes d'aquestes obres que tenim avui en dia per teatre pur portaven acompanyament musical en alguns números, i per tant tots aquests embolics argumentals tenen molt a veure amb aquestes comèdies d'equívocs, d'identitats, t'embolica una mica i fa fort, i fes fort per fer gràcia, i en fi.
Bé, primer de tot diré que aquest argument d'aquesta òpera d'Oci té certs paral·lelismes amb una altra òpera més coneguda, que és la Marta, de Flotow, perquè també aquí trobem dues noies de bona família que s'avorreixen i es disfressen de camperoles. I llavors, disfressades de camperoles, criden l'atenció de dos amics, Wilder i Sherwood. El tal Wilder és un cràpula ple de deutes que ha acceptat la proposta del seu oncle de casar-se amb la seva cosina Dorothy, i precisament, que és una de les dues noies disfressades. Després de certes vicissituds, que ja dic que n'hi han tantes que no sóc incapaç de resumir-les, doncs ja es podeu imaginar que les dues parelles acaben aparellades.
Sempre amb aquesta, estabilitat de classe, perquè encara que es disfressin de camperoles i els altres siguin uns cràpula, o almenys un, l'altre no, sempre hi ha aquesta jerarquia social, sobretot en l'àmbit d'aquest tipus d'obres, en què les classes pudientes doncs acaben juntes i no es trenquen mai aquests ordres.
No, mai. L'altra noia es diu Lídia. Lídia, que és, a més, cosina de la dona. Tots són cosins, i saps? Quan més cosins, més endins.
Bueno, són aquests lligams de llinatge de les altes societats i els emparellaments de classes.
Diuen, quan més cosins, més endins. És el que hi ha. Doncs vinga, sentim-ne un darrer fragment, que és la Dance of the Peasants, la dansa dels camperols, que és una peça de ball de l'acte tercer, perquè l'acte tercer inclou diverses peces de ball.
Sí, és una mica d'afegir números diversos, donar-li un cert toc de color.
Sembla que hi ha una festa popular, l'últim acte i tot això.
Deixa'm dir una cosa abans, que la cançó que hem sentit fa un moment la va afegir, és un afegit que va suggerir el llibretista a la revisió, quan ja l'obra es va dir Dorothy, i que ara el fragment de dansa que sentirem, que és una dansa dels camperols, té aquest regust popular amb el ritme més animat, el pes està en les cordes i les fustes amb acompanyament rítmics dels metalls i la percussió, o els metalls i la percussió apareixen directament amb els tutis. Per tant, des d'aquest punt de vista, una escriptura bastant tradicional, però una música fresca, animada, amb color, i que aquesta petita dansa de 2 minuts doncs també agradarà.
Sí, és boniqueta. Anem a sentir.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Això que hem sentit ara era l'obertura de The Open Probe, l'assaig d'òpera, que és una òpera còmica en un acte amb llibret i música d'Albert Lortzing, que va ser, a més, la seva darrera obra estrenada a Frankfurt el dia 20 de gener de 1851, just el dia abans de la mort del seu autor, de Lortzing, que va morir el 21. Un altre CD de Naxos. Aquest, però, no és una òpera sencera, sinó que són nou obertures d'Albert Lortzing, que és el conegut compositor romàntic alemany, autor de nombrosos singspiels de música fresca i bonica. Aquest CD està interpretat per una orquestra sueca, la de l'Òpera de Malmö, dirigida per June Markel, enregistrat el 2017 en el Teatre de l'Òpera d'aquesta ciutat del sud de Suècia. Deixa'm dir només, abans de que comencis a explicar els tecnicismes, que Lorsing fou un altre compositor que va morir jove. Va néixer a Berlín el 23 d'octubre de 1801 i va morir a la mateixa ciutat el 21 de gener de 1851, només amb 49 anys. Era fill d'actors, ell mateix fou actor i cantant i va ser autor d'un bon nombre de Singspiels, els més coneguts dels quals són Zarun Zimmermann i Der Wildschütz, que encara, les seves obres encara són popularíssimes a Alemanya i països de l'àrea germànica. Endavant.
Doncs mira, aquest és un d'aquells CDs que a mi m'agrada molt, així d'obertures d'aquests compositors menys coneguts, que et permet doncs, descobrir una mica més de repertori d'aquest així orquestral que a mi m'agrada. Aplega, doncs, precisament moltes de les seves obertures, de moltes de les seves produccions, des de l'Andreas Hofer de l'any 1832 fins a aquesta de 1851, de la recreació teatral, no? Com introduiríem
l'assaig
d'òpera, que lliga amb altres títols de la història de l'òpera que reflecteixen, ridiculitzen o tracten la vida teatral. Estic pensant en el, com es diu, la del Cimarosa i el
Maestro de Capella.
El Maestro de Capella, exacte, o la de Mozart, Der Schauspiel Director, és a dir, l'empresari teatral. En aquesta línia, Lorsing fusiona a nivell musical, i ho podrem sentir amb aquest, ho hem sentit ara amb aquesta obertura i la que posarem després, que doncs hi ha un cert rossinisme en el tractament de les fustes, l'animació de la música, un cert toc també de l'òpera còmic francesa a la primera meitat del XIX, i que és un continuador de la línia de Marschner, Weber i també doncs, com a Singspiel, hereu de Mozart. Una música evidentment agradable. No són unes obertures molt impactants, molt efervescents, és a dir, aquells crescendos rossinians no els trobarem. Hi ha un cert tractament, no vull dir, no vull remetre'm al tòpic de germànic, no? el tractament motívic i el plantejament de com fa servir els temes musicals en aquestes obertures, però aniria més cap a una línia germànica o amb certes influències franceses, d'un Boaldier, d'un Aubert, d'algun altre d'aquests, del Gretti, bueno, l'Adam, sí, se m'acudia el Gretti, sí, però Gretti és més anterior. Sí. Una mica aquí, per tant, barreja en aquest procés de constituir l'òpera nacional alemanya a través de l'òpera popular, que seria el Singspiel, i aquesta amalgama d'influències que, d'altra banda, obre un i tanc un petit parèntesi, com passa amb la sarsuela aquí a Espanya, que també les sarsueles es troben a mig camí entre la influència operística, la influència de l'opereta i el gènere, diguem, més popular en anterior, d'èpoques anteriors a anteriors al XIX.
Us relaciono les 9 obertures que hi ha en el disc, són Der Waffenschmied, Die Opernprobe, aquesta que hem sentit, Undine, Der Wildschütz, Hans Sachs, Der Weihnachtsabend, que és la que sentirem posteriorment, Zarun Zimmermann, que és la seva obra més coneguda, per descomptat, Andreas Hofer i Regina. Això és tot el que hi ha. És un disc que se sent molt bé, allò que una tarda...
Has estat molt ben interpretat, prou ben enregistrat a nivell de so, i les versions són idiomàtiques, colorístiques, suficient trempera, i en fi,
matinera.
Doncs, si ens agrada la música, això, sí. Li podem dedicar un parell d'horetes, escoltar-lo i reescoltar-lo.
Perfectament. Doncs vinga, ara proposo que sentim una segona obertura, que serà aquesta de Der Weihnachtsabend, que és la nit de Nadal. Mireu si és fàcil de dir en català. I Der Weihnachtsabend.
Der Weihnacht.
I tot junt.
Sí.
Aquesta obra es va estrenar a Münster l'any 1832.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Doncs ara anem pel llibre que es diu, té un títol llarg, que és 50 més 10, fragments d'òpera que has de conèixer si vols presumir una mica.
Bueno, són aquests títols així d'aquesta època
per...
Pim, pam, toma la casitos. A veure, s'ha d'entendre que és un llibre de divulgació d'un editorial que és el seu primer llibre de música, que és l'Stomberg Editorial, que pretén ser un llibre de divulgació molt amè, feta per dues aficionades que són llicenciades en Història i l'altra en Història de l'Art.
Sí, Montserrat Galícia i Ana Ferrando.
Exacte. I aleshores, bé, fan aquest llibre per amor a l'art, per difondre, per ajudar una mica la difusió.
Hi ha dues coses que m'han fet gràcia, que és el 50 més 10, fragments d'òpera, que no pots dir 60.
Bueno, són aquestes fórmules...
I segona, si vols presumir una mica, què vol dir això?
Bueno, són aquestes tècniques de màrqueting, de venda, de...
Sí, que presumim, saps, una mica, coneixes una mica l'òpera, dius, vinga, vaig a presumir.
Bueno, és el postureo aquest que... No és tan culpa, diguem, ara no és que vulgui eximir, però són aviat, potser el títol ni se'ls va acudir a elles, i és una suggerència a l'editorial, perquè com que estem en aquest moment de postureo i d'haver de vendre les coses, doncs va per aquí. Forma part d'aquests llibres d'iniciació, que en l'òpera n'hi ha molts, d'aquests...
Sí, tots els que hem vist, n'hem parlat d'algun.
No, però a nivell molt elemental. Aquest és un llibre molt elemental en la seva composició i en el seu contingut,
Estats
en la
Units,
seva estructura.
Hi ha una sèrie de llibres, i em sembla que també n'hi ha òpera, d'òpera, de qualsevol tema, que per la gent que no en sap res, que es diu, per exemple, es diria Òpera for Dummies, òpera per tontos. Que vull dir, la gent que, no, com qui diu d'òpera, diu de cuina xinesa o el que sigui, hi ha una sèrie que és aquí.
Bueno, és una línia editorial, aquesta de divulgació, que a mi no sé si em surten els números, almenys en l'apartat musical, com per a dir això, però que vaja, que és una opció molt comercial, que molts segells doncs, tenen línies d'aquestes per dummies de molts temes, com apuntaves.
Sí. Bueno. Escolta, comencem, fem un primer fragment per presumir. Doncs mira, perquè això de tots els que inclou, els dos fragments que posem estan inclòs en el llibre, no necessàriament amb els mateixos intèrprets que es menten allà, no? En aquest cas serà el duet de l'acte primer del Don Giovanni, la Ci darem la mano, una interpretació de Ruggero Raimondi, Don Giovanni i Teresa Berganza Gerlina, l'orquestra de l'Òpera de París i l'Olim Matzel, i per si ho voleu saber, en parla a la pàgina 141.
Thank you.
Molt bé, doncs... Què més?
Hi ha una mitjana de 10 fragments per capítol, són 6 capítols, el cinquè només té 5 exemples. Bueno, en total, a mi m'han sortit, i això és un dubte que tinc, m'han sortit 56 números musicals.
Ah, sí?
Comentats, no sé, els 50 més 10, aquests 4 que a mi no em surten, no sé ben bé com fan. Perquè a l'índex, si comptes l'índex, et surten 56 fragments. Ah, sí? En total, més de 40 òperes i cantants, perquè hi ha alguna òpera que seleccionen un parell de fragments.
10, però aquí n'hi ha 10 a cada un.
Sí, però són... ja veuràs que el capítol 5...
Sí, el capítol 5 n'hi ha 5.
I després al final...
De propina.
N'hi ha un de propina, que és sobre el 4, sexy 5, lady.
56, sí, no són 60, 56. Mm.
A la selecció parteix dels gustos personals de les dues autores, mm-hmm. I cada capítol segueix un esquema basat en una breu... acotació del fragment, el text en l'idioma original i la traducció al català, una informació sobre els intèrprets de la versió que han seleccionat, així com alguna recomanació discogràfica o en DVD. També hi figura un link i un codi MIDI, que és aquest com a espècie, aquest quadre modern, on el lector podrà gaudir de l'audició. Sí, pel YouTube, seguint una línia interactiva, que també és una línia que, doncs, els últims anys en col·leccions divulgatives també s'ha apostat per remetre el lector a un link i en relació a la música.
Doncs sento dir-te que són 60, Albert, perquè ara ho explico. Els capítols estan agrupats per un fil conductor, que és òpera i cinema. Uh-huh. Elles canten, ells també... És el tercer capítol. El quart es va de duets. El cinquè, aquest que deies que n'hi ha 5, no, n'hi ha 10. Diu, hi ara diferents versions d'una mateixa història. Hi ha, primera, l'Orfeo i l'Orfeo i Eurídice, el Dido i Enéas i Le Troyen, Faust i Mefistòfeles, Romeo i Julieta, West Side Story, Manon Lescaut i Manon. Per tant, són 10 fragments, també.
Bé, doncs aquí patinada meva.
I l'últim és òpera i literatura. I llavors hi ha aquesta propina de Sexy Lady de Ben Moore, que això no sé què és. Sí, no és òpera,
jo ho vaig buscar pel YouTube i és una espècie d'àrea, ara no recordo qui és el compositor, és una àrea que va citant altres músiques operístiques. Remet a un link del YouTube, que és una actuació, ara no recordo qui ho canta, i és una àrea d'uns 4 o 5 minuts, i pots anar escoltant diferents fragments.
El Ben Moore aquest...
O cites, més ben dit.
El que canta, potser...
No, és una dona, ara no recordo.
Jo aquí només vull afegir una cosa i em sap greu dir-la, perquè...
La Susan Graham és la que ho ha cantat.
Em sap greu dir això, però pocs llibres he vist amb més errors per centímetre quadrat. No sé si és que no hi ha correctors o què, però tinc aquí pàgines doblegades, però mal escrites, coses...
Sí, errors de...
Errors amb una mateixa pàgina, dues coses, que és el mateix escrit de diferents maneres. Vull dir,
això falta una revisió.
S'hauria de cuidar i s'hauria de revisar.
Però això és una qüestió de l'editorial.
Sí,
no?
és un consell per l'editorial que bueno...
Un assessorament
saps
musical.
Que, I també saps sentit. Quina conclusió ha arribat, Albert? Que un dia farem tu i jo un llibre d'aquests.
Ja fa temps que em ronda el cap i després en parlem a micròfon tancat.
Molt bé. Doncs vinga, un altre fragment d'aquests de presumir, que és l'àrea Pourquoi me réveiller, del Werther de Massenet, famosíssima, del tercer acte, amb l'Alfredo Kraus, òbviament, i la London Philharmonic Orchestra, dirigida per Michel Plasson, i això està a la pàgina 233. Recordem el títol, doncs.
50 més 10, fragments d'òpera que has de conèixer, si vols presumir una mica, les autores Montserrat Galici i Anna Ferrando, per l'editorial Stomberg Editorial, i un llibre de divulgació molt planer.
Molt bé. I ara, abans d'acabar, hem tornat a rebre cartes de la nostra amiga Joana Sala.
Ai, l'haurem de convidar un dia, no?
Oh, bé, a mi, si ella vol venir, aquí serà ben rebuda. Bueno, ens continua dient que segueix tots els nostres programes, parla del vídeo del Don Carlos, i doncs sàpiga que ja el tinc a la meva possessió, no val res, vull dir, perquè això és un regal meu, i ja mirarem, suposo que sí que li deixaré la taquilla de la Faràndula per quan vingui a veure la Bohème, eh? Ja ho miraré de... No, de fet ja li dic que ho farem així, que li deixaré en la taquilla de la Faràndula pel dia en què vindrà a veure la Bohème, que serà el dia 5 de maig, si no recordo malament. Jo aquell dia no hi seré, però tindrà la d'allò a la taquilla. I em parla del que he vist al Liceu, la Gioconda i el Desperate Lovers, que van fer l'altre dia, el dissabte passat, que era música barroca, i això jo ho tenia per abonament, però me n'he anat a cap de setmana i me'n vaig oblidar totalment, però bueno, és igual, no hi hagués pogut anar. Em parla de l'Alcione, que està anunciat per la temporada que ve, l'Alcione de Maré. Jo sí que és veritat que vaig posar una cosa de l'Alcione, però fa molt de temps, no fa poc. El que sí que fa poc he fet dos programes de Ramó, que és una música que no és igual, però pot tenir una semblança, no? Oi?
Sí, per època. I per el tipus d'òpera.
Sí, és posterior. I em pregunta si li aconsello. Bé, jo, donat el que he vist que serà la temporada del Liceu de l'any...
Segurament sí.
Em sembla que és el que més m'interessa a mi, perquè no ho he vist mai, i la veritat és que m'interessa moltíssim.
Avui m'he deixat els ganivets per esmolar sobre el Liceu. Avui no toca.
No toca. Hi ha un missatge per tu. Diu, digue-li al senyor Flamaric que no m'ho vaig prendre malament de cap manera quan va dir que era de psiquiatre, això de repetir programa. Diu, no ho facin tots, evidentment. Bueno, això, sàpiga que el Flamaric té un humor una mica sarcàstic i a vegades és dolent.
Sóc crític musical, també, què voleu?
Sí, què voleu? Passen la vida parlant malament de la gent. Els crítics musicals.
I llavors, quan el dia que parles bé, ve un altre crític, diu, és que tu se't veu molt l'autor amb aquesta entitat o aquesta orquestra.
I llavors vostè diu que no necessita ser mai cap psiquiatre ni psicòleg. Bueno, això em fa recordar una cosa, em sembla que l'he explicat moltes vegades, jo també a vegades em repeteixo. I la Mirna Lacambra, la nostra estimada Mirna, ho ha dit moltes vegades, diu, que hi ha gent que li ha dit, diu, que gràcies per l'òpera, perquè gràcies a l'òpera hi ha gent que no ha hagut d'anar al psiquiatre perquè tenien una depressió, simplement, vull dir, no parlem de gent que... Però que l'òpera els ha ajudat, diguéssim, a passar mals moments. I això és veritat, eh? Vull dir, jo tampoc he anat al psiquiatre. Allò, no sé si és gràcies a l'òpera o perquè ja no em tocava, però és així. Bé, moltíssimes gràcies, Joana. Com sempre, li agraïm molt que ens escrigui, que ens segueixi i que ens continuï encoratjant.
Per cert, deixa'm fer un parèntesi, no és que repeteixis arguments i idees, és que fa redifusió de les mateixes.
Deu ser això, jo redifong. I per acabar, hi ha una altra senyora que m'ha enterat que doncs, també és admiradora nostra, de tots dos, i és la Susana Tafalla, que sí que jo tenia localitzada com a seguidora de la pàgina web, perdó, de la pàgina de Facebook que tenim, però l'altre dia em va un amic meu, que és el Ricard Villuendes, que properament estarà en aquest programa, que parlarem d'uns temes molt concrets, em va dir que, diu, ai, diu, quan va saber que et coneixia, diu, es va emocionar, diu, perquè, diu, seguidor del programa és de fa molt de temps. Per tant, doncs, també des d'aquí la saludem.
Sí, moltíssimes gràcies.
Gràcies per seguir-nos i, bé, doncs estem contents de que li agradi i que, bé, si ens troba interessants, doncs endavant, que nosaltres, mira, de moment continuarem, mentre ens quedi una mica de metge. Doncs pretenem continuar i acabo ja perquè no ens queda temps. Avui no ens queda el dia anterior vam fer curt i avui farem llarg, em sembla. Bueno, molt bé, Albert, gràcies i fins al mes de maig.
A tu, i ens veiem el mes de maig.
Mes de les flors. I mes de Maria, jo que anava al col·legi de capellans, era el mes de Maria. I a tots vosaltres, doncs, us espero molt abans, que serà el proper programa, que és d'aquí a 7 dies, eh? Doncs teniu una cita amb Ràdio Sabadell, no oblideu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.